És que la Llum Barrera mai té un no, eh?
Però l'ha convençut el Frank, no, sí. No el reporter, eh?
Bueno, és que
bueno, el Walter no me'l Walter no me'l desmereixis, perquè la feina
ja
que ha fet el Walter... Jo sóc un fan del Walter. I ell ha estat allà picant pedra, s'han portat tots els mocs. Ara, fixa't que no t'ho va preguntar tu, Andreu.
No, che, perquè és que jo... No, perquè l'humor, quan tu estàs... quan vol entrar en una clau d'humor...
No, no, el va entrevistar i va dir l'Andreu que ens veia per les nits.
Sí, us veig, a vegades.
Però no hi va preguntar, sí, anava o no.
Hi ha una sinergia.
Diu, vine un dia, diu, sí, ja vindré.
Sí, ja vindré.
Quan diuen això, què vol dir?
És que no vindran.
Què és l'humor, Andreu?
Què
és l'humor?
Són les 4.
No, no, perfecte, perfecte.
Què és l'humor, Andreu?
I demà més, eh?
Demà més. Ja ens ho explicaràs en un altre moment.
Sí, perquè demà hem de comentar el xofer de Ruiz Mateos. Ja tenim el primer programa.
I de veritat...
Ja l'ha vist, vostè?
No, els avanços que fan pel Telecinco.
I? Doncs ja s'ha estrenat.
Però de què va? Què explica?
Ui, tot!
Vols només un?
Sí, va, posa'm, va, per anar a fer un tas.
Com o sigui, el va... Com el va...
Què ha de fer el xofer de Ruiz Mateos?
Doncs la feina bruta. I ja li diu lo primer que ha de fer.
Però qui li diu aquí?
El Ruiz Mateos, el porta al despatx i diu, quiero que seas un xofer.
Però, a veure, perdona un moment.
No entenem res.
El Ruiz Mateos està mort.
En el seu moment, quan Ruiz Mateos necessita un xofer...
Com han fet? Jo penso, com han fet un documental amb un tio que està mort?
Explica-ho
millor. O hi ha algú que fa de Ruiz Mateos o és una recreació?
El títol és... El senyor Marcelli ho entén perfectament. El xofer de Ruiz Mateos. El xofer explica les seves vivències amb Ruiz Mateos. I explica en el capítol
1
com el contracta a 4. I ja s'ha estrenat el primer programa. Te'n recordes que et vaig dir que hi havia un documental que s'estava preparant? Que et feia molta il·lusió.
És que hi ha més documentals que tens per veure els documentals.
Aquest primer programa explica com el va contractar i la missió que tenia...
Com a xofer.
Com a xofer. Anem a escoltar el tall número 7. Posa-me.
Era, pues, un gran orgullo y una gran satisfacción poder trabajar a las órdenes de un empresario tan importante como este. En esa entrevista de trabajo explicó que esta va a ser una oportunidad que te ofrece la vida, colaborar conmigo y ayudarme en la lucha contra los poderes fácticos. Y me pregunta si soy valiente, si soy capaz de hacerlo. Le dije que sí, pero con total incertidumbre porque no sabía dónde me iba a meter.
Primera misión. Objetivo: fotografiar a la mujer del banquero con su amante.
Él me comenta que hay un vicepresidente de un banco, su mujer tiene un idilio extramatrimonial con un famoso empresario. Ruiz Mateos quería saber quién era el empresario que estaba con la mujer del banquero, pero fundamentalmente tenía que confirmar que era cierto la información que tenía.
Fixa't.
Creus que va aconseguir la seva missió o no? Ho vols per demà o vols acabar de rematar aquest primer punt?
No, ara és que vull saber qui
era. Era el vicepresident del Banc Popular d'aquella època. El Banc Popular ja no existeix. Però busca'm vicepresident del Banc Popular que et diré qui és. Atenció, com va fer el xofer
per... Perdó, el moment, has tingut un disgust ara.
No, és que...
Se t'ha generat feina inesperada. Busca'm,
diu, vicepresident del Popular.
Bueno, vicepresident de l'època del Ruiz Mateos, home.
Dècada dels 80.
Són ganes de no voler buscar.
No, escolta'm una cosa.
Són ganes de no...
Sí, de venir aquí a tocar la pampa.
Com aconsegueix el xofer... Com aconsegueix el xofer la foto amb la
de la dona?
Amb l'amant. Els dos, eh? Com aconsegueix? Següent.
Después de la pastelería, vimos que entraba en la calle Padre Damián y se metía en un portal. Y no se me ocurrió otra cosa que desinflarle la rueda exterior, trasera, del coche de la señora que lo tenía aparcado a 100 metros de la casa donde se efectuaba el encuentro. Lo primero que vio es su coche supuestamente pinchada, llamaría por el telefonillo y baja un señor. Entonces esa era la persona que nosotros estábamos buscando. Aprovechamos nosotros para inmortalizar todos los momentos y a las 48 horas ya teníamos las fotos. Él se llenó de euforia, se levantó, me abrazó y me dijo, Víctor, eres grande, fenomenal, ¿qué quieres? Te doy lo que quieras, te has ganado todo. Nunca supe el resultado, la consecuencia de mi trabajo, porque jamás esas fotos vieron la luz. Por lo cual quise entender que el vicepresidente del banco tuvo que asumir su cornamenta. El Ruiz Mateo se encargó de que todas las líneas de crédito que estuvieran con este banco, todas, absolutamente todas, se suspendían. Banco que ha tenido que desaparecer del Palacio de Madrid.
¿Has visto, cómo funcionaba eso? A canvi de...
Li va sortir cara el...
Bueno, el Volvo a... El Banc Popular ja no existeix,
aquí
ja.
Era, sí, sí, aquí era el seu... Què has dit? El seu president.
Vicepresident.
En aquella època...
President Lluís Valls Taverner.
No, aquest era el president.
Però ell era president.
No, però ell diu vicepresident.
Però en la notícia de 4,
sí?
Parlen de Lluís no. Valls Taverner.
Bueno, doncs,
per tant, era president.
Va ser primer vicepresident i després va passar a ser president.
Això no ho saps tu? Com pot ser que no ho sàpigues? Sí. És que arriba un moment d'una indocumentació total.
Aquí
estàs amb un ordinador, tens tots els mitjans.
Jo et dic que parlaven d'aquest senyor...
Vai un periodisme.
La missió va ser fotografiar la dona de Valls Taverner.
Sí, això ho acaba d'explicar ell.
Doncs ja està.
Important
era aquest nom, no era això el que volies?
No, la dona de Valls Taverner, no?
Sí.
Fotografiar la dona de Valls.
Però és que també hi ha el vicepresident, que no l'he posat perquè si no hauria passat tot el programa. En qualsevol cas és igual. Van Popular.
Sí, demà, qualsevol cas, demà, són les 4 i 6.
Sí, demà avui portaré, que anàvem bé, trobo demà, que...
Sí, però jo no he aclarit qui va posar-li les banyes aquí.
La dona
de Valls Taverner.
La dona...
Aquí.
Home, va posar el seu marit.
És que parleu tots alhora, és molt clàssic de què parleu. Tots alhora... El que has explicat tu és, que és el que he entès jo, que la dona de Ruiz Mateo...
No! No!
Que m'ha estranyat.
No!
Que era aquella dona del Flandul.
No!
La Teresa Rivero.
Clar, he pensat, que raro, si aquella dona era de l'Opus i tal.
No, no, no. Escolteu, que no sigui, perquè ara
he pensat que la dona de Ruiz Mateos li va fer el segon baix de
la
no. No. Sembla això, sembla una granja de vaques, eh? Ja us ho diré.
El públic també està...
Sembla Rània, això.
Com dèiem, el Lluís Valls Taverner va ser el president del Banc Popular, però la informació aquesta de 4 diu: la primera missió fue fotografiar a la mujer de Valls Taverner, sense dir el nom, eh? Me comenta que hay un vicepresidente de un banco, su mujer tiene un idilio extramatrimonial con un empresario famoso y quería saber cuál era el empresario. Pero fundamentalmente tenía que confirmar la información. Los hermanos Valls Taverner eran los copresidentes del Banco Popular, Luis y Javier. O sigui, que potser era la dona del Javier, que devia ser...
Però amb qui s'ho va fer?
Amb un empresari, que no sabem.
Amb un empresari. Aquest empresari no surt.
Per què Ruiz Mateos li talla les línies de crèdit? No entenc.
No, al revés, que vol que el banc... No li vull dir... Té veta al banc, perquè el del banc no vol que se sàpiga que la seva dona li fot les banyes.
No ho entenc.
Romassa té uns crèdits en aquell banc. Té uns crèdits que ha de pagar i Romassa té uns crèdits en aquest banc. Manera de cancel·lar aquests crèdits.
Xantatge.
Com li arriba a Ruiz Mateos de que... un dels capos del Popular té la seva dona.
Va amb les fotos i li diu, clar, a canvi de les fotos em cancel, em perdones
el crèdit. Santa Llust. Home,
és que perdona, ho has explicat molt malament.
Perdona,
ho has explicat molt malament.
Si posa el document, si ho explica el document.
No, ho he entès perfectament.
Tu per què et dediques cada dia a fer l'enigma aquest i ja vas aquí de guai, escolta, que ho entens
no,
tot.
Però,
no, maco, ho has explicat
no,
molt malament.
Ara ho he entès malament, però que tothom
ho entès. No s'ha entès bé.
Però si ho ha explicat el xofer, m'ho he explicat jo.
Ho ha explicat el xofer, el que ha explicat jo havia entès que era la Teresa Rivero que li feia...
No!
Bueno, per això m'ha estranyat.
Demà porto més.
No.
Demà porto més documents, perquè sí, hi ha les tarifes...
Bueno, però aclareixo bé.
Les tarifes que tenia el Ruiz Mateos quan sortia de la presó, que tenia una de tarifes de tots els quinquis que va conèixer allà, que estaven disposats a tallar caps un cop que sortissin d'allà.
És
a dir, tenen un llistat brutal.
No,
és que, i després ves, lo del rei. Després hi tenim un capítol del rei.
Vale, ja m'ho explicaràs.
Tot això demà.
Rocco!
Demà.
Exacte.
Rocco!
Adéu.
Ja!
Bueno, un dia, el dia que pugui, que tinguem ocasió d'entrevistar Oriol Junqueras, també li preguntaré si té tarifes.
Ah, clar, és veritat, bueno, perquè aquesta gent ha estat allà.
Sandro Rossell coneixia el Petrov.
Home,
amb Petrov.
Per tant, deu tenir la tarifa del Petrov.
El senyor Rossell ho va explicar l'altre dia,
sí. Petrov?
No se'n va estar de res,
No, per això ell no l'atraquen a Barcelona, perquè coneix a tots.
Àlex, endavant.
RAC 1.
tens el lluç ben net. Alguna cosa més?
Crec que ja ho tinc tot.
Aprofita, dona. Avui fem la promoció de la cistella del dijous. Cada dijous als mercats de Barcelona trobaràs com a mínim dos productes frescos de qualitat i proximitat a un preu especial. Vine a buscar-los als establiments senyalitzats. Federació de Mercats Municipals de Barcelona. Ajuntament de Barcelona.
A Finestrella Shopping Centre viu el Nadal més solidari. Vine a patinar a la pista de gel solidària i ajudaràs a Pallapupes a omplir de somriures els hospitals. A més, també hi trobaràs el Pare Noel, els patges reials, els ossets cantaires i moltes activitats més. Més informació a finestrelles.com.
Els propers 17 i 18 de desembre torna la Fira del Gall de Vilafranca del Penedès. Gastronomia de proximitat, vida al territori i moltes més activitats al voltant del Gall del Penedès amb IGP. Vine a gaudir del territori i la tradició. Més informació a firadelgall.cat.
Hi ha els regals que... Ah, i els que et fan brillar els ulls. Així que pots anar al xino de la cantonada i agafar qualsevol cosa, o pots venir a Catwin i fer-los un regal a Apple que no oblidaran. Un iPhone 14, un iPad o un Mac que a més pots finançar còmodament. Deixa't de regals cutres i passa't per Catwin, la teva botiga Apple a Barcelona, Muntaner 334 i València 8789.
La millor cuina mediterrània, el Tela Marinera. Un restaurant de mar amb productes de temporada directes de la llotja. Vine a tastar un increïble arròs amb vistes al mar des de l'Hotel Marina Badalona. O prova els nous menús de migdia disponibles de dilluns a divendres. Afanya't, perquè canvien cada setmana. Restaurant Tela Marinera. Avinguda d'Eduard Maristany 227, Badalona.
Davant del Port Esportiu.
Tens un somni? Benvingut al lloc on tots els somnis es fan realitat.
Està arrasant a Barcelona la comèdia romàntica més famosa de tots els temps, Pretty Woman el musical, amb música de Bryan Adams i Jim Vallance. Fes que els teus somnis es facin realitat. Vine a Pretty Woman el musical al Teatre Apolo. Entrades a la venda a teatreapolo.com i a prettywomanelmusical.com.
El Circ Històric Reluí arriba a Terrassa amb Kirko, el seu nou espectacle. Dues hores per gaudir en família en una bonica carpa climatitzada. Kirko, els orígens del circ. El nou espectacle de Rosa Reluí, de l'1 de desembre al 8 de gener a Terrassa, al costat de l'Estadi Olímpic. Entrades a la venda a taquilles del circ i a reluí.com.
Aquest Nadal, Coptering et proposa un regal únic, volar amb helicòpter. Sobrevola Barcelona i descobreix el Camp Nou o la Sagrada Família com mai abans els havies vist, des de l'aire. O explora el majestuós massís de Montserrat, el Parc Natural del Montseny o la Costa Brava. Aquest Nadal regala una experiència inoblidable amb Coptering. Vola. Reserva ja a coptering.com.
Vols un 15% de descompte en els teus nous pneumàtics i reforestar una zona incendiada? Group Driver ho fa possible. Reserva online els teus nous pneumàtics a drivercenter.es amb el codi Bòsquia i plantarem un arbre per tu. Group Driver, 40 tallers arreu de Catalunya i Andorra. Només fins al 31 de desembre, el teu taller Driver més proper.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la vostra disposició els nostres columbaris, ubicats dins de les parròquies de Catalunya.
Us oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies.
Informeu-vos-en al 900-535-811 i consulteu totes les ubicacions a coralmemorial.com.
RAC 1, tots som 1. Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Anem tot seguit al Congrés de Diputats, que a la tarda es presenta calenta, tot i claro, temperatures fredes. Però abans anem a resoldre l'enigma arbós d'avui.
Sí, recordem que avui parlàvem de que l'any 1895 Wilhelm Röntgen va descobrir els raigs X i us preguntàvem què es veia a la primera radiografia de la història i us donàvem tres opcions. L'opció A era la seva mà, l'opció B era la mà de la seva dona i l'opció C, les dues mans, la seva...
No, poseu la foto, que
hi ha nanos, la de la dona.
Que hi ha nanos que miren a internet.
Que miren la ràdio. Sí, sí. Doncs la resposta correcta és la B, la mà de la seva dona, que amb un anell i tot, aquí jo us la porto perquè la veieu, però aquesta és la primera radiografia de la història. Hòstia. I he de dir que...
Senyor, que ve aquí.
Que la dona va quedar tan horroritzada en veure la seva mà que es va negar a participar en els estudis posteriors que va fer el seu marit. Per tant, Anna Berta Ludwig, que era la dona de Wilhelm Röntgen.
Estava bé la tia.
Sí, la mà, li sembla bé?
Sí, està bé.
Està bé. Doncs és la primera radiografia i després va ser una tècnica que va triomfar molt i ja el 1901 li van donar el Premi Nobel a Wilhelm Röntgen.
Avui hem rebut 708 mails i d'aquests 621 són correctes. Senyor Buigas, un número de l'1 al 621.
El 555.
555.
Molt bé, l'has afinat, eh?
Molt bé. Demà,
no cal que corris.
Demà, no sé si t'has preguntat mai com orinen i defequen els ratpenats.
Doncs la veritat és que no.
Home, si deu caure la caca al cap, no? Perquè del revés...
Doncs tens 23 o 24 hores per pensar-hi.
Per informar-te.
Per pensar-hi o per buscar-ho a través de les diferents vies d'internet.
Però la gràcia és pensar com ho pot fer, perquè demà explicarem com fan les seves necessitats
al ratpenat. Deben fer un salt de 360 graus i quan arriben als 180, defequen.
És una
opció. I després fan segueixen i s'agafen.
Mira, li ha passat a la Xènia un vídeo de Frank Cuesta, que s'intenta de penjar d'un gronxador per explicar com defeca un ratpenat, que és bastant graciós. No, perquè es despenja i tal, però està bé. Demà ho parlem.
Avui la guanyadora és Viviana Ribas, ha posat l'assumpte del mail B, molt bé, i el text posa hola, bona tarda, la resposta és la B, a veure si hi ha sort.
Doncs sí, doncs sí. La Viviana que ha tingut sort, gràcies a Dani Arbós. Míriam Díaz, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, com dèiem, dia de xoc de poders a la democràcia espanyola. Estem davant de fets, podríem dir, inèdits. Ara mateix en marxa el Congrés, el ple on s'aprovarà la reforma del Codi Penal que la dreta espanyola està intentant bloquejar de totes les maneres possibles a través dels tribunals abans que es votés. I fins i tot ho continuen fent ara. El Constitucional ha rebut avui tal allau de recursos que ha decidit doncs el que fan habitualment els jutges, ja s'ho miraran dilluns.
Exacte, el PP i Vox volien doncs que el Constitucional no permetés que es votessin aquests canvis del Codi Penal, sobretot aquestes dues esmenes que tenen a veure amb l'elecció dels jutges, però el PSOE i Podem han contraatacat i han presentat també uns recursos, entre ells un recusant a dos dels magistrats del Constitucional que tenen el mandat caducat i per tant estan afectats per aquesta reforma del Codi Penal. Seria com si votessin el seu propi futur laboral. Això ha fet que el ple del Constitucional, que s'ha reunit amb més de 3 hores de retard sobre l'horari previst, hagi decidit ajornar la decisió fins dilluns.
Doncs obrim línies a Madrid. Jordi Armenteres, molt bona tarda.
Hola, Toni, bona tarda.
Arnau Mañé, bona tarda.
Bona tarda.
La dreta que no s'atura a intentar frenar aquest ple que ha arrencat fa poca estona.
Sí, un ple que ha arrencat fa 43, 44 minuts en aquests moments, que ens porta moltes reminiscències d'altres situacions que hem viscut al Parlament de Catalunya. O sigui, diputats demanant la paraula per interrompre el ple, diputats abandonant el ple, com és el cas de tot el grup parlamentari de Vox, 52 dels 350 escons que hi ha al Congrés dels Diputats, i tot això davant d'un govern espanyol absent. No oblidem que Pedro Sánchez és a Brussel·les, i en aquests moments asseguda a la bancada de ministres, només hi ha dues ministres, Yolanda Díaz, vicepresidenta del govern espanyol, ministra de Treball, i la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero. La resta són tot diputats. Com ha anat tot plegat? Arrenca el ple, o sigui, s'acaba tot el ple que havíem fet al matí, que era un ple ordinari, havia d'arrencar aquest ple extraordinari de reforma del Codi Penal, que inclou, entre d'altres, el nou sistema d'elecció de magistrats del Tribunal Constitucional per part del CGPJ. Sabem que és una mica complicat perquè és tot molt tècnic, però intentarem ser una mica pedagògics. En tot cas, què ha passat? Que tan bon punt Meritxell Batet obre aquest ple, ara fa 3/4 d'hora justos, demanen la paraula qui? Espinosa de los Monteros, Arrimadas, Cuca Gamarra, per tant, Vox, Ciutadans i Partit Popular.
Solicito que se posponga la celebración de este pleno hasta que el Tribunal Constitucional se haya pronunciado sobre dichas medidas cautelarísimas.
Que suspenda el pleno porque ni siquiera la mesa ha resuelto un escrito de reconsideración presentado por mi grupo parlamentario. Lo mismo que le dije a la señora Forcadell en el 2017, señora Batet, no permita esto.
Lo que no debiera de iniciarse es una tramitación, un debate y una votación en el pleno, cuando los trámites previos no han agotado todavía de resolverse algunas cuestiones que afectan a los derechos fundamentales de los diputados.
De fet, les reminiscències de l'any 2017 després tornaran amb noves intervencions.
Sí, Batet els hi responia, demanava no entrar al cos a cos i deia que res de res, que el ple tirava endavant. Ho deia així.
No hay razón y no hay obstáculo para continuar con el procedimiento legislativo en defensa también del procedimiento y del debate, que no responde más que a una democracia deliberativa, y al poder legislativo sustentar esa función constitucionalmente establecida, vamos a continuar con el pleno.
I a partir d'aquesta resposta arrencava el ple sense Vox.
Que Vox abandona l'hemicicle, marxen tots els diputats. Primera a intervenir, Inés Arrimadas, tornem al 2017.
Esto es la primera vez que se va a producir en el Congreso, pero no es la primera vez que se produce en España. No es la primera vez que se produce en España. El gobierno de España está repitiendo lo que hizo el separatismo en 2017. Van a aprobar leyes claramente inconstitucionales, como es hacer un código penal a medida de cuatro delincuentes en 48 horas y vulnerando todos los trámites.
Toni, aquesta hora portem tres quarts d'hora de ple, portem més d'una vintena de mencions al concepte cop d'estat, Cuca Gamarra.
Y es que ustedes se han mimetizado tanto, 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 tanto con aquellos que dieron de verdad un golpe a la democracia, que han llegado a creerse que la democracia es solo para ustedes, o mejor dicho, que la democracia son ustedes. Han llegado a tal punto a creer que la democracia son ustedes, que consideran que pueden, a través de la democracia, convertir en un honorable demócrata a todos aquellos que dieron, sí, un golpe de Estado en Cataluña en el año 2017.
Sorprèn molt perquè el Tribunal Constitucional, insistim, no ha fet res. O sigui, tenia un escrit del Partit Popular que no ha decidit ni tan sols si l'admet a tràmit. Tot i això, el PP s'embronca d'aquesta manera i Cuca Gamarra acaba demanant eleccions, com ja fa dies que estan fent, per tot això.
¿Dónde aparece que van a derogar el delito de sedición? ¿Dónde aparece que van a abaratar la corrupción? Ustedes, que promovieron una moción de censura diciendo que estaban luchando con la corrupción, contra la corrupción. ¿Dónde está? Esto es un fraude a sus propios electores. Si tuvieran un poco de vergüenza y si fueran valientes, pondrían de nuevo las urnas y que hablen los españoles. Los primeros, sus votantes.
Ja veieu que l'ambient està molt caldejat. Gamarra demana eleccions. Arrimadas abans ha exigit una moció de censura amb Alberto Núñez Feijóo com a candidat, i el PP, no oblidem, que està rebutjant la possibilitat de presentar aquesta moció,
sí,
de censura.
També n'ha parlat Gabriel Rufián, ha intervingut fa uns minuts, i avisa que aquesta deriva judicial ells ja la van viure a Catalunya.
Cuando veas las barbas del independentismo catalán arder, pongan sus barbas a remojar. Nosotros simplemente somos spoilers. Ustedes son los siguientes, y lo hemos dicho constantemente. Y cuando algunos de ustedes, y algunas, se ponen hoy de perfil, o incluso no quieren intervenir, o incluso no quieren votar, los siguientes son ustedes. Y algún día esta gente irá por ustedes, de hecho ya está yendo.
Tot plegat en un ple que també ha viscut retrets constants entre partits independentistes.
Un ple que continua, no, Jordi? A
sí,
hores
sí.
D'ara.
Sí, en aquests moments, mira, en directe.
El tenim
Jon Iñárritu, diputat de Bildu. Muchas gracias. Mira, acaba en aquests moments.
És un clàssic.
El que no sabem és a qui li donarà la paraula a Meritxell Batet, que està dirigint aquesta sessió del Congrés dels Diputats. Sí, sí, no hi ha els diputats de Vox que han marxat.
Por el Grupo Parlamentario Vasco EAJPNV tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.
Partint de Nacionalista Basc, el proper intervenir.
Bé, volia preguntar-te sobre el Constitucional, perquè tots els ulls estaven posats amb el Constitucional, però, com dèiem, ha ajornat qualsevol decisió a dilluns. S'han reunit 2 hores tard i...
Tres
hores tard, i després de reunir-se han dit, pues, para el lunes. Va, com ho han justificat, això, Arnau? Perquè
doncs mira,
el Tribunal també és una altra broma.
Sí, amb calma. Era un ple d'urgència, però s'ho han pres amb calma.
No, clar.
Deien que tenien papers a estudiar. O sigui, ahir a la nit van entrar recursos. Llavors, quan ha arribat aquest matí, a les 10 del matí, a la feina, no havien fet la feina prèvia. i han dit que necessitaven estudiar-se sí. els documents que havien entrat, les al·legacions a cada partit.
De fet, aquesta és una petició de 5 jutges, en aquest cas progressistes, que han demanat ajornar el ple, com deia ara l'Arment, per estudiar a fons, demanaven aquest temps per analitzar tota la informació i tots els recursos que tenien sobre la taula. Recordem, tenien, de fet tenen, fins dilluns, recursos del PP, de Vox, un recurs d'empara de PSOE. Això ho demanaven des del sector progressista i el president Trevijano els ha donat la raó tenint en compte la importància de la decisió i més tenint en compte que el Tribunal, el Constitucional, té dos informes dels lletrats que són contradictoris. Un apuntava a tirar pel terra la reforma del Codi Penal que s'està debatent ara mateix al Congrés i un altre donava llum verda perquè es fes la tramitació. Per tant, més motius, diu Trevijano, per donar temps als jutges. Sigui com sigui, des d'Unides Podem, portaveu dels Comuns Jaume Asens, valorava la decisió del Constitucional poc després de saber-la. Creu que tot i això no té sentit que els dos jutges que ells han recusat continuïn a la sala.
Me parece una decisión correcta, es lo que pedíamos nosotros. Creo que ahora da tiempo a que el Tribunal Constitucional pueda resolver nuestro escrito y que los dos magistrados a los que les hemos planteado que no son imparciales puedan abstenerse. No pueden decidir ellos sobre su futuro laboral.
Digues. No, sents que feia aquesta referència a la recusació que demanaven des d'Unides Podem a Trevijano i un altre magistrat del tribunal.
Lona, va dir-te que hem sentit a la dreta intentant evitar, posant tots els pals a les rodes per evitar aquest debat que s'està portant a terme ara sobre la reforma del Codi Penal, però el cert és que el Constitucional els ha trencat una mica els seus plans, que era, com dèiem, aquestes mesures cautelaríssimes que comportessin el no poder tirar endavant aquest ple.
Sí, la dreta ha reaccionat, jo diria, amb prudència contra la justícia, contra el Constitucional, no al Congrés, com hem vist fa una estona. Fons del PP, per exemple, asseguren que respecten la decisió del Constitucional, admeten que voldrien una resposta ràpida, una resposta que no se n'anés fins al dilluns, per frenar aquest ple que està en marxa, però quin remei, ho accepten. Això sí, avisen que si cal tiraran més accions judicials. De fet, qui també hi ha ficat cullerada aquest matí amb el tema és Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrilenya deia des de la sessió de control del seu govern que encara confia en els tribunals per arreglar la situació.
El PSOE és un desastre. El gobierno de Pedro Sánchez és un desastre. Y nadie lo quiere ver. És un desastre. Y sí, hoy es el día más oscuro del mes más oscuro de la democracia. Y en este momento el Poder Judicial se está reuniendo para ver de qué manera se protege del gobierno de Pedro Sánchez. No se ha visto algo así en la democracia. También me querrán quitar el uso de la palabra porque ustedes se creen la ley, se creen el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Pero aquí en este Parlamento se cumplen las normas y en el uso de la palabra les voy a decir lo que no quieren oír.
Una posició d'Ayuso que va molt més enllà del que havia dit aquest mateix matí Alberto Núñez Feijóo.
Després de tot això, queda encara més clar la relació del govern espanyol amb el poder judicial. Ara mateix, molt, molt, molt tocada, Jordi.
Sí, tant, totalment, perquè ha sortit en tromba el govern espanyol, ja no contra el poder judicial com a tal, perquè han apuntat que això suposava atropellar el poder legislatiu, invasió de poders totalment, sinó sobretot contra el PP. Però sí que és veritat que allò de la justícia se la respecta avui no s'ha sentit. I l'absència d'aquesta frase de respectem el que diuen els tribunals, avui per part del govern espanyol aquesta frase no hi ha estat. És allò que sempre diem, quan no tens res a dir, digues que respectes el poder judicial. Avui no ho han dit. Avui no ho han dit. D'entrada, María Jesús Montero.
Yo sinceramente confío en que no se materialice esta cuestión porque sería un atropello a la democracia sin precedente y supondría una gravísima crisis institucional.
De atropello, que diu María Jesús Montero, a capar la democràcia, que diu la ministra portavoz Isabel Rodríguez.
Es un hecho excepcional, nunca antes se había dado una circunstancia de estas características en la democracia española, que desde un grupo político, el principal partido de la oposición, se quiera cercenar la labor, la tarea de un poder del Estado, como es el poder legislativo, que no representa ni más ni menos que al pueblo español.
Pedro Sánchez és a Brussel·les i a Consell Europeu. Té convocada una roda de premsa de moment sense hora, quan acabi la reunió del plenari amb tots els caps d'estat i de govern europeus, i òbviament la primera pregunta serà aquesta, i allà ell fixarà doctrina sobre el posicionament del govern espanyol després de la decisió del Constitucional de no prohibir res que es pugui debatre i votar, però sí revisar-ho dilluns.
Doncs el Jordi Armenteres i l'Arnau Mañé, que seguiran molt de prop aquest debat sobre la reforma del Codi Penal, a veure si tira endavant. I ara el que fem, gràcies Jordi, gràcies Arnau, és demanar l'opinió d'un expert en la matèria, i no és altre que Jordi Nieva, catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona. Professor, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El ple del Tribunal Constitucional ha ajornat fins dilluns la seva reunió davant la complexitat del tema que tenen entre mans. Això vol dir que aquesta tarda es podrà votar al Congrés la reforma del Codi Penal que afecta el Poder Judicial, o s'hauria d'haver suspès, professor?
No. El procediment legislatiu ha de continuar endavant, i de fet les intervencions que pot fer el Tribunal Constitucional han de ser sempre excepcionals i puntuals. El que passa és que ens hem acostumat a que pràcticament intervenen en molts assumptes de caire molt polític, però això és absolutament indegut. És a dir, un tribunal constitucional és només un garant extrem, no?, de que el legislador està complint la constitucionalitat. I això, doncs, home, normalment s'ha de donar per bo, és a dir, s'ha de dir que sí, que està passant, que s'està respectant la Constitució, i només quan és una cosa absolutament evident, llavors ha d'intervenir el Tribunal Constitucional. Per tant, aquí, vaja, és que no hauria de tenir res a fer. El que passa és que si em permets fer una acotació al que estàs dient, clar, per què el tribunal avui ha suspès la seva reunió? A veure, perquè el sistema espanyol és un sistema bicameral. És a dir, malgrat que avui s'aprovi la reforma de la llei al Congrés dels Diputats, encara ha de passar pel Senat. És a dir, que la llei encara no entraria en vigor. Per tant, potser en un primer moment doncs van tenir molta pressa de reunir-se, però després, considerant aquest fet, que és absolutament palmari, doncs han vist que teníem molt més temps, perquè clar, fins que el Senat doncs se n'ocupi d'aquesta qüestió, doncs encara passaran dies.
Clar, això, professor, és el dijous quan el Senat ha de votar, ha de tirar endavant aquesta reforma del Codi Penal. Per tant, es podria, vostè, no, o sigui, es pot donar el cas, que tot i que per l'esquerra espanyola seria un fet excepcional, de que entre dilluns i dijous s'aixequin aquestes mesures cautelaríssimes i aquesta reforma del Codi Penal no pugui tirar endavant? Vostè ho entendria? Ho trobaria, o sigui, entraria dins la normalitat del que és el Tribunal Constitucional?
No, aviam, és que el Tribunal Constitucional crec que no hauria de prendre cap mesura cautelaríssima per paralitzar un procediment legislatiu. És a dir, és que s'està ficant amb la tasca del poder més sobirà de l'Estat, el que ens representa a tots, que és el Parlament. És a dir, això, el Tribunal Constitucional és una cosa que no pot fer, no ha de fer, en cap cas, no? I en aquest cas, si adoptés aquesta mesura cautelaríssima, doncs paralitzaria el procediment. Però també cal entendre una altra cosa. Una mesura cautelaríssima és una altra vegada una cosa molt excepcional que només es pot adoptar de manera legítima quan hi ha un perill enorme de que passi una desgràcia irreparable. I, home, no és el cas. No és el cas en absolut, perquè, aviam, s'aprova la llei i després el Tribunal es pot recórrer en inconstitucionalitat davant del Tribunal Constitucional, i a partir d'aquí doncs la pot anul·lar com qualsevol altra llei. És a dir, no es deriva cap perjudici irreparable de que es tiri endavant un procediment legislatiu. És que, aviam, estan actuant com si estigués votant una d'aquestes lleis especials que s'han fet algunes vegades a Amèrica Llatina, no?, quan han passat de dictadura, de democràcia a dictadura, o, vaja, com la que s'han fet, no vull posar exemples històrics més extrems, no?, però com les que s'han fet en altres moments històrics, una altra vegada també partirà per la banda de la dictadura, de l'autoritarisme. És que no és el cas, per favor. Estem parlant només d'una reforma del Codi Penal que pot agradar més o pot agradar menys, i estem parlant, que és el que volen suspendre, sobre el procediment de designació dels magistrats del Tribunal Constitucional. Però no en el sentit de dir, doncs mira, doncs ara els designarem tots nosaltres. No, no, senzillament estan venint un procediment com és absolutament legítim que pugui fer un legislador.
En els recursos, en aquests escrits que s'han presentat, ara fem referència al del Partit Socialista Obrer Espanyol i Unides Podem, els partits del govern han demanat les recusacions del president del tribunal, Pedro González Trevijano, i del magistrat Antonio Narváez. Aquests dos magistrats es troben amb el seu mandat caducat i són els dos que havien de ser substituïts pel govern espanyol. A González Trevijano i a Narváez se'ls hauria d'apartar d'aquesta votació, professor?
Home, ho diu, està clarament l'article 219 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, que diu que aquell que tingui interès directe en una causa no pot participar com a jutge en ella. I, home, si no té interès directe, els dos magistrats que deixarien de ser-ho si entressin els nous que acaba d'escollir el govern, doncs, en fi, és que si això no és així, jo ja no entenc res. O sigui que, efectivament, l'interès directe existeix. Una altra cosa és que el Tribunal Constitucional, com ha fet altres vegades, doncs, miri cap a una altra banda, digui que, home, que clar, que és un tribunal, doncs, que està per sobre de tot i que llavors aquestes normes s'han d'interpretar amb una mica més de flexibilitat. Però no, no, jo crec que amb la noció de jutge imparcial és una de les coses més essencials de la justícia, és que, o sigui, no és concebible la justícia si no existeix un jutge imparcial. I home, i en aquest cas concret, respectant absolutament la honorabilitat dels dos magistrats, això que quedi fora de qualsevol dubte, el que és absolutament evident és que tenen un interès directe en aquesta matèria que s'està debatent.
El catedràtic emèrit en dret constitucional, Javier García Fernández, aquest matí, sobretot aquest enrenou, ha alertat al món RQ que el Tribunal Constitucional ha de defensar la Constitució i que està fent just el contrari. Per això, García Fernández creu que s'està amenaçant la democràcia. Escoltem-lo.
Para mí esto es equivalente a las decisiones del Parlamento de Cataluña de septiembre del 17, porque tanto unas como otras están desarrollando en el campo de los órganos constitucionales. El golpe de Estado del 23 de febrero del 81 fue una situación de facto y que evidentemente puso en riesgo la democracia. Aquí se está poniendo en riesgo el Estado democrático, pero no por la vía de facto de una intervención militar, sino utilizando los órganos constitucionales. El resultado quizás sea el mismo, que efectivamente se pone en peligro. Hombre, un golpe de Estado militar lamina todo. Esto no va a laminar a la democracia de entrada, pero la deja muy tocada.
Professor Nieva, ¿ya está de acuerdo en Javier García Fernández o discrepa en algunas cosas?
A veure, jo no compartiria tot el discurs que ha fet, però sí que voldria dir molt clarament que per primera vegada en molts anys estic molt preocupat amb el que està passant. O sigui, això sí que com a jurista ho voldria transmetre, perquè no s'havia vist mai el Tribunal Constitucional doncs comportant-se o amb el risc de comportar-se, diríem, d'una manera tan sumament política, és a dir, tan inqüestionablement política com en aquest cas, ni tampoc s'havia vist l'actitud d'un partit polític, absolutament democràtic també, aprofitant qualsevol escletxa dels procediments per tractar d'alterar el funcionament de les institucions de l'Estat. I m'estic referint, lògicament, al bloqueig de la renovació del Consell General del Poder Judicial i a la designació dels magistrats del Tribunal Constitucional. Clar, si ara amb això que acabo de dir, afegim que el Tribunal Constitucional pren part i suspèn la tramitació d'aquest procediment legislatiu i es fica en el lloc legítim que només correspon al Parlament, que és el que nosaltres hem votat, doncs home, la situació és gravíssima, gravíssima, evidentment, no? I sí, estic veritablement molt neguitós. El que passa és que a mi no m'agrada fer comparacions amb cops d'estat i començar, diríem, a banalitzar.
I comparacions, disculpi professor, sí. Comparacions que, per exemple, les escoltàvem amb Gabriel Rufián, amb Catalunya?
No, aviam, quan es va fer els advertiments al Parlament de Catalunya de que no tramités algunes iniciatives, jo tampoc estava d'acord, de fet ho vaig dir, diria que amb aquest programa també, però no es va interrompre un procediment legislatiu, és a dir, les lleis de 6 i 7 de setembre es van poder votar, és a dir, el Tribunal Constitucional va intervenir a posteriori, com és lògic, és a dir, com és lògic en un tribunal, és a dir, primer el Parlament legisla i després el tribunal diu el que ha de dir. Però clar, fer-ho d'aquesta manera preventiva, doncs home, sí que és cert que s'havien vist doncs algunes actituds semblants en el passat pel que fa a tot el que va passar al Parlament de Catalunya, però clar, estem parlant aquí de coses diferents, d'una reforma del Codi Penal, que és la llei doncs més delicada de tot l'Estat, no? Perquè és la que marca allò que és delicte i allò que no ho és, i també la de la designació dels membres d'un tribunal que també és clau en l'estructura de l'Estat, que és el Tribunal Constitucional. A mi el que em fa més por és que això acabi de deslegitimar davant de la societat una institució tan important com el Tribunal Constitucional, que per cert ja està molt tocada de fa temps, i lògicament això s'hauria d'evitar.
Si li sembla, entrem en matèria amb les dues esmenes de la discòrdia. Recordem que estem parlant amb Jordi Lleva, catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona. Marta Gailà,
sí,
anem amb les esmenes.
Les esmenes són les 61 i les 62, i el que farien seria, aquestes esmenes, si s'aproven, permetre desbloquejar la renovació del Tribunal Constitucional, que té, recordem-ho, 4 magistrats caducats, amb el mandat caducat des de fa mesos. L'esmena 61, primer parlem d'aquesta. L'esmena 61 redueix la majoria necessària dins del Consell General del Poder Judicial per nomenar els magistrats del Constitucional. Per tant, si s'aprovés, els vocals conservadors ja no serien suficients per paralitzar el nomenament. Aquesta esmena li sembla necessària? És un bon canvi?
A mi no m'agrada, perquè et pot passar exactament igual que li va passar al Barack Obama o al Partit Demòcrata als Estats Units, quan van fer una cosa semblant. Tenien un bloqueig molt semblant per part del Senat dels Estats Units per escollir un magistrat, que al final Obama no va poder escollir, i això va provocar que finalment en Trump pogués escollir tres, no? I llavors va rebaixar la majoria. Clar, si no hagués rebaixat la majoria, Trump no hagués pogut escollir tres magistrats. És a dir, que de vegades sacrifiques per una qüestió puntual una eina que tens per, d'alguna manera, defensar-te d'un nomenament que pot ser arbitrari, i canvies aquesta eina, i després, doncs clar, resulta que és l'altre partit el que té la majoria, i a partir d'aquí, doncs això t'acaba revertint en contra teva. És a dir, no em sembla una solució ideal, però també voldria afegir que ara mateix tampoc veia cap altra alternativa. És a dir, hi ha una cosa que és evident. El Consell General del Poder Judicial s'ha de renovar. No volen renovar-ho. Bueno, també és evident que s'ha de renovar el Tribunal Constitucional, perquè encara té una funció, doncs vaja, més central dintre de l'arquitectura de l'Estat, no? I resulta que tampoc, i a més l'òrgan que han bloquejat, doncs també està bloquejant aquests nomenaments. Clar, t'aboquen en una situació que l'única cosa que pots fer és cridar al Parlament, és a dir, cridar al Congrés dels Diputats i al Senat, i dir, escolti'm, legislin perquè això deixi de passar, perquè no podem fer una altra cosa. Llavors és el que fa el Parlament, legislar. El que passa és que el resultat de la reforma, doncs, és perillós, per la raó que estic dient.
I no sé si també troba perillosa, per els mateixos motius, l'esmena 62, que el que planteja són dues mesures. Per una banda, permet que el govern espanyol nomeni els dos magistrats que li toquen sense esperar el dictamen del Consell General del Poder Judicial, ell els nomena i no ha d'esperar cap dictamen, i per altra banda elimina la potestat del Tribunal Constitucional per donar el vistiplau definitiu als candidats que tria la Moncloa. És a dir, que aquí el govern nomena directament a dit i ningú no pot dir ni asa ni bèstia sobre això.
Clar, òbviament una altra vegada és perillós, ens arrisquem que demà puguin nomenar qui sap qui, i que home, que ja s'han fet excessos en aquest sentit, eh? Vull dir, no tothom que ha arribat al Tribunal Constitucional tenia els mèrits per poder-hi arribar, no? Però clar, podem passar en una situació en la qual, doncs, això ja sigui una autèntica vergonya, més del que han estat alguns d'aquests nomenaments. I clar, lògicament això ho afavoreix. Em preocupa més, però, la primera part. La segona, el fet de que el tribunal pugui dir sí o no, jo crec que això és un tràmit burocràtic, és a dir, no hauria de ser una cosa tan problemàtica ni donar-li tanta importància com li estan donant. Ara, un informe del Consell General del Poder Judicial dient, miri, aquest senyor o aquesta senyora sí que compleix els requisits, doncs home, això em sembla necessari, sobretot per la transparència del nomenament i que tothom se n'assabenti, doncs, a quin tipus de persona s'està escollint.
Vostè escrivia aquest matí a Twitter: divisió de poders, independència judicial, intervenció excepcional del Tribunal Constitucional a la tasca del legislatiu. Si aquesta reforma tira endavant, encara hi haurà menys divisió de poders? O sigui, tot això que vostè reclama, encara hi ha, existirà menys? No sé si m'explico, eh? Encara es complica més la troca?
No, jo ho deia aquest matí, això, sobretot per si el Tribunal Constitucional finalment se li acudia a fer aquesta mesura cautelaríssima, no? És a dir, se li acudia a interrompre el procediment legislatiu, no? Allò altre, Doncs és senzillament una opció del legislador que em sembla perillosa en termes de qualitat de les persones que han de ser nomenades al Tribunal Constitucional. És una cosa diferent, no? Però bé, és legítim, és a dir, o sigui, no hi ha cap norma dintre de la Constitució que impedeixi fer-ho d'aquesta manera, però el fet de que sigui difícil, és a dir, el fet de que s'hagin de tenir grans majories per poder anomenar algú, doncs això és positiu. El que passa és que, clar, ningú s'esperava que hi hauria un partit polític que decidiria bloquejar-ho tot i no parlar de res, i a partir d'aquí, doncs, escolta'm, només el que jo dic, i a més, doncs, fem que això duri fins que s'acabi la legislatura, veiem si la propera, doncs, guanyo jo les eleccions i llavors tinc més facilitat per fer-ho, sense pensar que llavors el PSOE podria fer la mateixa, i llavors a on ens trobaríem? Vull dir, seria una situació veritablement inacceptable, i aquesta és una altra raó addicional per la qual deia que veritablement estic preocupat.
I ara li pregunto pel debat que ara mateix s'està portant a terme al Congrés dels Diputats, aquest debat de la reforma del Codi Penal que s'està debatent al voltant de la derogació de la sedició, la reforma de la malversació i aquesta esmena per aclarir la llei del només sí és sí. Comencem per aquesta darrera. Avui mateix el Suprem ha rebaixat a la meitat la condemna d'un abusador de menors de Vitòria per la llei del només sí és sí. Concretament, els jutges han rebaixat de 9 a 4 anys i mig la condemna de presó d'un home que el 2019 va fer tocaments a 4 nenes menors en una pista de gel de Vitòria. Cal reformar la llei perquè, és evident, perquè això no passi, però què s'ha fet malament en aquesta llei, professor?
No, home, amb aquesta llei es van cometre una sèrie d'errors amb la determinació del ventall de penes que hi havia. Es va advertir que això és una cosa que podia passar, és a dir, no es pot dir que no ho va dir ningú, al contrari, vam ser molts, i jo també, fins i tot com a processalista, que vaig dir, escolta'm, em sembla que això té una indefinició total al que esteu intentant aprovar i no sortirà bé, no? I ja quan es va aprovar també vaig dir que ja no podíem esperar ni al Tribunal Suprem, ni al legislatiu ni a ningú, és a dir, que el mal ja estava fet i que seria irreparable, com ja s'està veient, perquè és que no hi ha res que puguis fer. Si la llei penal que acabes d'aprovar és més favorable que la que hi havia abans, has d'aplicar la llei penal més favorable, per molt que no t'agradi. És un principi bàsic del dret penal, i clar, i ara, per molt que vulguis reformar, vulguis pujar les penes, que això també és discutible, o fins i tot facis la és que no sé com qualificar-ho sense ofendre ningú, no? Però vaja, vull dir, la bestiesa d'intentar reformar un preàmbul per com va dir Patxi López, dar-li un toque a los jueces, vull dir que això també des de la perspectiva de la divisió de poders, Déu-n'hi-do el comentari, doncs clar, és que ja no pots fer absolutament res, és a dir, el mal ja està fet.
Però amb aquest paràgraf que s'inclou al preàmbul de la llei, això no canviarà aquesta, podríem dir, aquesta cascada de retallades, de condemnes a abusadors, etc, etc. O sigui, no canviarà la dinàmica amb la que estem ara.
No, en absolut. I a més a Catalunya sabem molt de preàmbuls. No sé si recordareu el preàmbul de l'Estatut. Mira que vam arribar a discutir allò de si era nació o no era nació i tot allò que es va parlar, i al final per què va servir? No va servir per res. És a dir, és que un preàmbul és només una introducció, una presentació més o menys elegant que fa el legislador, doncs, dels motius que ha tingut per fer la reforma. I una altra cosa és que després, doncs, d'això, malgrat que s'hauria de fer cas tant d'això com del que es parla a les comissions del Congrés dels Diputats i del Senat, no? És a dir, hi ha un debat que després serveix per inspirar les interpretacions, doncs home, el cert és que valor normatiu directe no té, i això ho sabem tots, i per tant... Doncs,
per tant, perdoni, clar, que s'hauria de fer la llei, s'hauria de fer la llei nova.
No, és que ara ja no es pot fer res, vull dir, o sigui, ara amb el que ja està jutjat, ja no pots fer res, o sigui, l'única cosa que pots fer és esperar que els jutges, doncs, s'ho mirin alguns d'una manera, d'altres d'una altra que potser, doncs, no sigui tan sumament frapant, no?, el que està succeint, però l'única cosa que pots fer si canvies la llei és que això afecti els casos que es jutjaran a partir, no a partir d'ara, amb els casos que es cometran a partir d'ara. És a dir, fets comesos després de que la llei entri en vigor. Perquè fins i tot si el fet es comés abans de que la llei entri en vigor, llavors se li aplica la llei antiga. És a dir, insisteixo, pels casos que actualment s'estan revisant, el mal ja no es pot evitar, de cap de les maneres.
Li pregunto per la reforma del delicte de malversació. Li sembla bé que es plantegin dues modalitats per la malversació i que rebaixin les penes si no hi ha ànim de lucre?
Doncs no, no m'acaba de semblar bé. Jo comprenc la intenció, la trobo legítima fins i tot des d'un punt de vista polític, però jo crec que políticament es poden fer moltes coses per tractar de redreçar tot el que va succeir, no?, des del punt de vista judicial amb el tema del procés. Una de les mesures van ser els indults, que a més ha anat molt bé i no ha tingut un cost polític tan important com el que fins i tot en un principi es podia preveure. I jo ara, doncs, la veritat, no hagués tocat el Codi Penal. No hagués tocat el Codi Penal perquè, clar, perquè d'això, doncs, sí, poden sortir beneficiades, subratllo la paraula, poden sortir beneficiats alguns d'aquests polítics, doncs, que estan afectats pel tema del procés, però també se'n beneficiaran, exactament igual que per la llei del sí és sí, doncs, altres polítics que no tenen res a veure amb això i que ja estan condemnats per malversació i que veuran reduïdes les seves penes. I torno al tema d'abans. Poden veure's beneficiats els polítics relacionats amb el procés? Dic poden, perquè el que ha fet el legislador és senzillament rebaixar les penes, no anul·lar-les. I es fa amb el càlcul de que, home, si la pena és fins a 4 anys, doncs, home, els tribunals no posaran la màxima i llavors, doncs, mira, posaran uns 2 anys o una mica menys i d'aquesta manera ja no entrarà a la presó. Compte. Que això de que quan tens una pena de 2 anys no entres a la presó és una cosa que pot succeir i que depèn del tribunal, és a dir, és una potestat del tribunal suspendre la condemna, però no és segur, no és segur. És a dir, que aquesta reforma, el que jo he vist és que té un cost polític enorme, com s'està veient, enorme, i que finalment la seva eficiència pot ser bastant delicada, i fins i tot amb el tema de la inhabilitació d'Oriol Junqueras, perquè, clar, aquesta revisió de la condemna, qui l'ha de fer? El Tribunal Suprem. No sé què farà el Tribunal Suprem, no sé com ho interpretarà. Per tant, en termes de costos i beneficis, em sembla que aquesta reforma surt caríssima des de qualsevol punt de vista, i els beneficis, jo la veritat és que els veig no sé si minsos o com a mínim insegurs, no? És a dir, molt difícils de preveure. Que els hi vagi molt bé a tots els que puguin veure els beneficiats, no? Però a mi, veritablement, com s'ha fet tot plegat i el resultat final, doncs em provoca neguit, evidentment.
Li faig una última pregunta sobre el delicte de la supressió del delicte de sedició.
Doncs bé, no, el delicte de sedició, doncs, tothom està molt content de que s'ha suprimit. Jo crec que l'única cosa que han suprimit és la paraula. De fet, els fets continuen estant sancionats, malgrat que amb una pena menor. Però això, clar, això es pensava que podria beneficiar no tant els ja condemnats, perquè aquests han estat indultats, sinó els que són fora, els que són a l'estranger. I, aviam, jo el que veig claríssim és que, malgrat que hi hagi hagut aquesta reforma, el tribunal que hagi de perseguir aquests fets quan finalment, doncs, tornin al país, o bé quan es demanin les sol·licituds d'extradició o d'entrega del reu, depenent del cas, un cas és Suïssa, que està fora de la Unió Europea, l'altre cas és la Unió Europea, en el cas de Bèlgica, el Tribunal Suprem no parlarà de desordres públics agreujats, que és amb el que s'ha convertit la sedició amb aquesta reforma. El Tribunal Suprem ben probablement tornarà a parlar de rebel·lió o d'altres figures delictives, que tampoc vull donar idees per la creativitat de cap jutge, però evidentment no anirà pel tema dels desordres públics, anirà per una altra banda, perquè no està compromès per la sentència que va dictar. És a dir, les sentències, els casos són diferents, els processos són diferents, i el procés penal diu, o les normes del procés penal diuen molt clarament que no es pot veure influït un procés per un altre anterior, sinó que el jutge del segon procés, que pot ser el Tribunal Suprem o no, això depèn de com es produeixin les circumstàncies, i seria una mica llarg d'explicar, però el jutge del segon procés no està vinculat per la sentència que es va dictar en primer lloc.
Jordi Nieva, catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona, moltíssimes, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, a disposar.
Adéu-siau, bona tarda. Ara mateix continua aquest ple. Veurem si finalment...
En 7 minuts, m'ha dit l'Armenteres, que es votarà.
En 7 minuts?
En 7 minuts hi ha votació. Mira, a les 5 en punt.
Doncs deixa'm anar a publicitat, no? O sigui, que ens el perdem, ens perdem. Aquesta votació que serà entretinguda d'escoltar i de seguir.
Versió RAC 1.
Ja està funcionant, això? Sí? D'acord. Hola, Tresina. Ja et puc enviar els àudios que tant t'agraden? Estaràs contenta, no? Com tu volies. Digue'm si el cap de setmana vindràs al poble.
A Telefònica apropem tota la nostra tecnologia perquè el 83% de la població gaudeixi del 5G. I que així tots tinguem més oportunitats. Telefònica. Com més a prop estiguem, més lluny arribarem.
El Nadal més gourmet torna a la Roca Village. Visita Taste of Christmas, l'única concept boutique de gourmet La Vanguardia, on descobriràs la millor selecció de productes d'alta gastronomia. Conserves, foie, dolços tradicionals i la seva selecta bodega t'esperen de dilluns a diumenge fins al 8 de gener. Taste of Christmas by Gourmet La Vanguardia a la Roca Village.
Viu aquest Nadal molt a prop de les estrelles. Vine al Mirador Torre Glòries, crea el teu estel i penja-la al cel de Barcelona. Viu el Nadal com mai al Mirador Torre Glòries. Ah, i només del 9 de desembre al 8 de gener, els menors d'edat acompanyats d'un adult entren gratis.
Descobreix el Mirador Torre Glòries. Mirador Torre Glòries. Mira com mai. Horaris d'activitats i entrades a miradortorreglòries.com.
Els temps estan canviant. L'energia és cada dia un bé més preuat. Per això a Termor fabriquem sistemes de calefacció i d'aigua calenta per aerotèrmia més eficients i que consumeixen fins a un 70% menys. Perquè l'estalvi energètic ja no és una alternativa, és l'única alternativa. Termor. Creiem en el confort tèrmic.
La Caixa regala l'òpera del Liceu, el regal estrella d'aquestes festes. 6 òperes i 3 ballets per escollir. Tosca, Macbeth, Parsifal. Dues entrades premium per només 195 euros. I de regal, una subscripció a la temporada digital Liceu Plus Live. Entra a liceu.cat i compra-la ara.
Aquest any m'agradaria brindar pels retrobaments, per les abraçades, per tornar a compartir moments de felicitat amb els de sempre, per tot allò que ens queda per celebrar. El Coto de Rioja. Moments inesborrables.
I tu per què tries la UB?
Perquè aporta investigacions a les revistes més prestigioses.
Perquè és pionera en formació i recerca biosanitària.
Perquè està compromès amb la ciutadania per fer una autèntica democràcia del coneixement.
Som la UB, Universitat de Barcelona.
Quan descobreixis la decoració nadalenca de l'Heroi Merlin, desitjaràs que el Nadal duri per sempre. Aprofita i decora el millor preu fins al 26 de desembre. Fes la teva comanda online o al 910 49 99 99 i te la portem en 24 hores. O fins i tot el mateix dia si fas la teva compra abans de les 2 de la tarda. I si no vols esperar, pots recollir-la gratis a la teva botiga en només 2 hores. Consulta condicions a leroimerlin.es.
Què demana en Jan per Nadal?
Una subscripció a la revista Cavall Fort.
Ah, sí?
Noia, el meu nebot la rep i li encanta. A més de còmics i reportatges, hi ha jocs, manualitats, receptes de cuina. Quina bona idea!
Fes un regal diferent. Entra a cavallfort.cat i subscriu els teus fills a la revista Cavall Fort. I pels més petits de casa, al Tatano.
72 años y emprendes un proyecto de innovación. Ser emprendedor no tiene edad.
Tu també vols fer coses increïbles durant la teva jubilació? Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestió de plans de pensions que s'adapta a tu ara amb fins a un 4% de bonificació per trasllat. Consulta en condicions a la teva oficina Mafre o a mafre.es.
Mama, què passa?
És que no sé on vendre el cotxe.
Ah, escolta, on és el millor lloc on vendre el cotxe?
Sens dubte, la millor opció és compremelseucotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Compremelseucotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Esta Navidad será un fiestón que tengo un extra de ilusión.
Iré hasta la Ponia en autostop con un extra de ilusión.
Dame un cupón, o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión.
Per 10 euros, cupó extra de Nadal de l'11 amb 75 premis de 400.000 euros. El 1 de gener, cupó extra de Nadal de l'11. Dona un extra d'il·lusió.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Cada català genera al dia 1,5 kg de residus de mitjana. El govern vol, a través de la prevenció, l'ecodisseny i els canvis en el sistema productiu, arribar al residu zero. El repte és majúscul, però la prioritat és clara. L'executiu no obrirà cap nou abocador al país. Ho ha anunciat el Catalunya Avança, Isaac Paraire, director de l'Agència de Residus de Catalunya.
Quan aconseguim aquest 10% que vagi a l'abocador, l'aconseguirem, necessitem un lloc on posar el 10% que ha d'anar a l'abocador. I per això també ho introduïm en l'àmbit d'aquests grans consensos que s'han de decidir. No?
Jo me'n posaré aquest 10%.
A un abocador.
Tenim abocadors, no et preocupis.
Catalunya té abocadors, n'hi ha que acaben la seva vida útil, n'hi ha que no, n'hi ha que poden ser ampliats. La voluntat del govern no és obrir-ne de nous.
La Llei Catalana de Residus, que inclourà diverses mesures per assolir els objectius fixats pel govern, és previst que s'aprovi la primavera de l'any vinent.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
I abans d'arribar a les 5, senyor Santasusana, sí. Anem al seu departament del que seria decoració,
sí,
per aquestes festes.
Senyor Santasusana, si sí. Vostè vol fer un regal diferent, sí, original i únic,
sí, sí, m'interessa.
A l'Heroi Merlin pot trobar les millors propostes, les més sorprenents al millor preu. I tindrà la tranquil·litat d'haver-la encertat, perquè hi trobarà regals com espelmes, sí. Mantes... Sí.